amb el nostre seriòfils i amb el nostre seriòfil particular, que és en Camil Villaverde. Camil, bon dia.
Bon dia.
El dia que, a més, bueno, el dia o la setmana que s'ha posat en marxa, ara en parlarem, una nova plataforma.
Per si en teníem poques, no?
Per si en teníem poques. I la setmana després que Netflix ja digués que passava la tisora, i ho diem d'aquesta manera, digués que passava la tisora i eliminava els comptes compartits, tot i que hi ha moltes persones en comptes compartits que els continuen fent servir, segons es diu a les xarxes socials.
I segons jo mateix, que encara jo el tinc compartit i encara el faig servir, però sí, hi ha molta gent, ja li està arribant el fatídic missatge o allò que entres a Netflix i et surt el pantallazo dient això s'acaba, solucioneu, és a dir, pagueu més o... Anem a veure com li surt aquesta aposta a Netflix. Suposo que entenc que ho tenen molt estudiat, tot això, però és un moviment bastant arriscat perquè molta gent, si li pugen 5 euros, dirà pues em dono de baixar de Netflix amb totes les ofertes que hi ha ara mateix. Llavors, no ho sé, suposo que ho tenen calculadet, però veurem com li surt el tret aquesta aposta.
Doncs ara parlarem després a l'apartat de les notícies d'aquesta nova plataforma de Showtime, però d'entrada, com sempre, repassem les estrenes que ens porten les diverses plataformes durant aquests dies. El primer, esperadíssima, una tercera temporada a Disney Plus dintre de l'univers Star Wars.
Nuestro pueblo está esparcido como estrellas en la galaxia. ¿Qué somos? ¿Qué defendemos? Ser mandaloriano no solo es aprender a luchar. También hay que saber navegar por la galaxia. Así, nunca te perderás. Voy a ir a Mandalore. Para que perdonen mis transgresiones.
I ja està. I com l'havien castigat en Mandalorian, doncs, evidentment, s'ha de fer perdonar. L'altre dia llegia en algun lloc, és la tercera temporada del Mandalorian, que ara, clar, ara tenim Pedro Pascal per partida doble. Una amb màscara i una altra sense, i fent exactament el mateix paper, acompanyant un infant.
Exactament, s'ha especialitzat, no, en això, Pedro Pascal. Està bé perquè no ens cansem d'ell, perquè realment a Mandalorià no surt Pedro Pascal. Vaja, que vam haver d'esperar dues temporades perquè es tragués la màscara. I jo, de fet, penso que en algun rodatge és igual, era un altre actor. És en plan, no, avui no vaig, és igual que vagi un altre, total, no es veurà. I sí, és el protagonista d'aquesta sèrie que torna després de la segona temporada que ens va deixar tot al final, no? Allò, no farem spoilers, però amb un gran final. I torna, és curiós, perquè al final de la segona temporada acaben separats, diguéssim, els dos principals protagonistes, que és el Pedro Pascal i aquest infant, que és com el mini Yoda, no? El Grogu. I comencen la sèrie junts. Què ha passat? Doncs que moltes de les coses que passen entre ells surten a una altra sèrie, que és Boba Fett. I això és una cosa que, clar, depèn d'aquí, que no està tampoc en el món Star Wars ni es tragarà totes les sèries de Star Wars, sinó que li agrada el Mandalorià, doncs serà una mica estrany, no?, de dir, ostres, però si estaven separats, ara què fan junts? Doncs què ha passat? Doncs cal veure Boba Fett, si més no,
els tres últims capítols.
Ah, exacte.
Els tres últims capítols de Boba Fett donen l'explicació de per què Mandalorian, la tercera temporada, comença com comença.
Ah, exacte. I realment, els tres darrers capítols de Boba Fett són pràcticament una... podria ser com uns tres capítols del Mandalorià. Jo recomano qui no vulgui veure Boba Fett, perquè realment Boba Fett, a mi, per exemple, no em va agradar gens, doncs es poden veure aquests resums de YouTube, de tots els capítols, i veure els tres darrers capítols de Boba Fett, on veus què ha passat amb el Mandalorià i què ha passat amb Grogu i com acaben un altre cop junts.
Perquè entre d'altres coses, clar, amb el Mandalorià canvia de nau.
Exacte.
I l'explicació de la nau nova, que és la que ja venen hasta amb els Legos, com a nau del Mandalorian, surt... En aquests capítols de Boba Fett.
Aquí els de màrqueting intentant posar un altre objecte
i
mític. Però sí, clar, molta gent es despista, perquè diuen, ja m'ho explicaran, suposo, amb algun flashback, no sé què, pensen que ja ho explicaran, però no, és que ja està explicat. El tema és que és una altra sèrie, és el que té això dels univers cinemàtics, no? que si tu només t'agrada una sèrie i desconnectes de la resta, et perds coses que influeixen a la trama de la sèrie principal o la sèrie que t'agrada. I, bueno, la temporada aquesta sembla que ser una mica que això, que el Mandalorià torna, vol tornar al seu planeta d'origen per expiar una mica els seus pecats. Ja sabem que aquests Mandalorians són com uns guerrers, però tenen un punt també religiós i un punt de, no, de normes, no? Allò, este es el camino, no? Uh-huh. I és una mica la tornada del Mandalorià al seu planeta natal i a veure com expia els seus pecats, mentre doncs, està amb el Grogu, que ha guanyat molts poders després de que li hagin ensenyat una mica així a ser Jedi, i el Moff Gideon, que és el dolent, diguéssim, de la sèrie, no? aquest personatge que interpreta l'Expósito de Breaking Bad, que serà una mica un altre cop l'antagonista d'aquesta sèrie, que està, jo crec que ha vingut una mica de, com diuen en castellà, de tapadillo, no? Que no... Les altres dues temporades es van estrenar com amb molt de... Es va fer molt de ressò, i aquesta jo suposo que, com que confien que ja
arrasarà tenen, sola.
Exacte, doncs tampoc, no sé, no l'han acabat d'explotar, però és, òbviament, una de les grans sèries de Disney a seguir.
I compte que, en paral·lel, deuen estar preparant la segona d'Andor, també.
La segona d'Andor, i, de fet, del Mandalorià ja... Crec que ja està la quarta temporada escrita, va dir el showrunner, o sigui que... Ja tenim Mandaloriano i Grogu, que és...
Per estona.
Per estona. Sí,
és,
sí.
És possible que Boba Fett no el continuïn, però doncs, tiraran...
Sí, m'estranyaria, perquè a més és un personatge que, vull dir, no sé, l'actor, tot, era com molt poc carismàtic.
Era difícil.
No sé què van fer aquí, però en Mandaloria, clar, és com el buc insígnia de la nova fase Star Wars de Disney. És aquest western, han aconseguit aquesta barreja de western, pel·li de Star Wars... comèdia, aventura, no? Que crec que l'han encertat de ple.
I per totes les edats.
Exacte.
Doncs el Mandalorian des d'ahir...
Sí, no estem, aquí no he seguit l'ordre cronològic perquè és la gran estrena, des d'ahir ja es pot veure a Disney, recordem, és un capítol per setmana, i a partir d'aquí, doncs, cada dimarts, crec que serà, doncs un nou capítol de Mandalorian.
Doncs aquesta és la primera i la gran estrena d'aquesta setmana, i ara venen novetats, i altres que no ho són, perquè tornarem a l'espai d'aquí a unes quantes sèries, però una primera temporada d'una sèrie espanyola que estrena a Netflix.
Él es Julio y ella es Irene. Se van a enamorar muchas veces porque se van a dejar muchas veces.
Madrid es muy grande. Y te vas a convertir en una directora de la hostia y yo voy a salir como el pringao del pueblo.
¿Crees que me voy a convertir en una directora de la hostia?
Bueno, yo soy Eda, Adri y Jimena.
La comida de las llamas no se toca. ¿Mm?
Bueno, ¿y mis yogures?
¿Dónde están mis yogures?
Quizá, pues no lo tengas claro.
Son 350, ¿no?
El gris viene incluido en el precio que te veo.
Es que se me ha metido otra historia en la cabeza.
¿Esto es una comedia romántica?
No cal continuar, perquè ja veiem aquí...
És molt autoconscient, esta és una comèdia romàntica.
Tot. Una pila de sucre que va sortint per l'altaveu.
Exacte, sucre i nostàlgia, podríem dir.
Sí, també té un punt
perquè
de nostàlgia.
Perquè crec que és una sèrie que sí que està destinada... Es diu Todas las veces que nos enamoramos, i és la clàssica història d'una parella que es coneix com de jove... I és una mica la història dels seus anades i vingudes que mai poden acabar per X o Y estar junts, no? Allò es van trobant al llarg del temps. I aquest temps va des del 2004 fins a l'actualitat. I diguéssim, fa gràcia perquè ja exploten la nostàlgia no de la nostra generació o de la generació X o de la boomer o de qui sigui, sinó que ja és dels millennials, perquè això és a principis, ja la música ja ho sentíem, a principis del 2000... comença amb el 2004 amb l'atemptat, a més, de Totxa, que també, d'alguna manera, és important a la sèrie, i va, diguéssim, seguint tots aquests anys dels inicis del 2000, una mica pues, això, que comencen els mòbils, tot canvia, i explotant una mica la nostàlgia del públic millennial, és a dir, el que té 30 anys, 20 llargs, 30 i alguna anys actualment. I realment és una sèrie que sí, destinada per adolescents, però que ha tingut bastanta bona rebuda a nivell, sobretot això, no només de factura, sinó dels actors, que estan com molt naturals, estan molt bé no només els protagonistes, sinó sobretot els secundaris, que és clar, els clàssics amics, no? Que donen la nota divertida a la sèrie. i realment ha sorprès bastant. Ha estat una de les sèries més vistes de... Es va estrenar el 14 de febrer, és una de les sèries més vistes de les setmanes a Netflix i ja estan parlant de veure si fan una segona temporada. I podríem dir que és una espècie de Dawson crece, però pels millennials. És un, jo crec que té un to bastant similar a aquest, no? De comèdia romàntica, també hi ha algun tema generacional, una mica d'això de nostàlgia... Aquest pozo de tristesa, vull dir, toca una mica d'aquí tots els pals, els actors estan molt bé i és una sèrie que es deixa veure, 8 capítols i ràpids.
I ja ho han sentit, i uns secundaris que sempre li posaran una miqueta de...
Sí, que fins i tot acaben tenint a vegades més interès, t'interessa més la trama, el que podríem fer amb ells, que no els principals que estan com molt... Clar, són els protagonistes,
sí,
ja
molt
saps que... Exacte, sí. Ja saps que han d'acabar d'alguna manera trobant-se i mai acaben i juguen estan molt atrapats amb aquesta trama, però en canvi els secundaris que tenen més llibertat i a més els actors estan molt bé, doncs realment li aporten aquesta gràcia a la sèrie.
Doncs Totes les veces que nos enamoramos ja està penjada a Netflix,
tota
aquesta
penjada.
Sí, des de fa dies. Vinga, tercera estrena, tornem a Disney Plus, però aquesta... encara que sigui de Disney, ja sentiran que l'accent és andalús, eh? Vinga.
Conmigo no está. Aurora no ha vuelto a dormir a casa.
¿Por qué os cuesta tanto avisar si no vais a volver a casa?
Igual se quedó sin batería.
Esto es un pueblo, mi teniente.
Hay mal ambiente. Virgen está llorando.
Los primeros días son decisivos. Hay que prepararse para no dormir hasta que le pillemos.
La policía quiere hablar con los profesores de Aurora.
No estarán sospechando de nosotros, ¿no?
Es que solo ve sospechosos. Son incapaz de ver vecinos, amigos.
¿Crees que fue su padre? Se sabe qué hacía en el instituto a esa hora.
Julia, yo entiendo que necesites saber, pero olvídate de que yo llevo el caso. Es confidencial.
Papá, pero tú sabes que te puedo ayudar.
I a mi, això es diu La xica invisible, eh?
Xica invisible.
A mi, veient el tràiler, m'ha recordat molt a Hierro.
Sí, bueno, és aquesta trama, ja és un gènere en si mateix, no?, d'una noia que, o pot ser desapareguda, en aquest cas no, apareix morta, i és una mica la investigació que fan tant el policia, que és un dels protagonistes, com la filla del policia, que és la gran protagonista de la sèrie.
Sí,
no?
Sí, però el policia ve de fora, un ambient tancat, esto es un pueblo...
Sí, perquè a més ho han volgut ambientar amb Andalusia i tothom que parli amb el seu accent i han posat aquesta música una mica també potser folclòrica, no? L'altre era allò carregant una mica les tintes, però fa gràcia perquè al final els dos protagonistes, no, que són els que tenen gran part en pantalla, són de fora i no són andalusos. És la Zoe Stein i el pare, que són, pues això, el pare investiga, la nena és la protagonista és amiga de la noia que ha mort, és companya de classe i pues també investiga
per la seva banda.
Ah, exacte. Uh-huh. Està basat en una sèrie de novel·les juvenils de Blue Jeans, que és un autor espanyol, aquest diguéssim és el seu mote, doncs especialitzat en novel·les d'adolescents o comèdies romàntiques o comèdies així una mica policíaques d'adolescents. Té molt èxit, diguéssim, entre el seu públic i han agafat aquestes sèries i li han donat un aire una mica més adult, més seriós, més fosc potser, però bueno, a qui li agradin les sèries de detectivesques i les trames com més adultes i més adolescents, doncs La xica invisible es deixa veure. Potser la crítica és això, que donen massa voltes i es veu a venir bastant qui serà, vull dir, comença bé però potser no acaba tan bé com esperaríem. Però és una sèrie, doncs, això, que es deixa veure.
Doncs La xica invisible també estrenada des de fa temps a Disney Plus. No sé si Disney Plus va
per setmana. Sí,
va
sí,
per
sí.
Setmana. Per tant, encara ens queda trama.
Encara ens queda trama, sí.
Doncs vinga, següent. Hem dit que tornaríem a l'espai abans que Star Wars, abans, molt abans que Star Wars, ja hi havia una nissaga de les galàxies, que era Star Trek. Doncs una nova de Star Trek per estrenar la nova plataforma Showtime.
Almirante en el puente y capitán en el puente.
Esta inspección les resultará muy aburrida a los dos.
¿Le aburre?
Bueno, no vamos a reventar nada. Ni a disparar, ni recibir fuego. Ni espero los aterrizajes de emergencia inesperados.
Los buenos tiempos.
Algo se aproxima.
I aquí començaran els problemes per Picard, que arriben... Quina temporada és de Picard?
La tercera de Star Trek Picard, que arriba a Amazon.
Exacte, però...
Però, exactament, aquest és el tràiler que escoltàvem, és el de Picard, però també s'estrena Star Trek Strange New Worlds a Sky Showtime, que és aquesta nova plataforma de streaming que s'ha arribat al nostre país aquesta setmana. Uh-huh. Llavors, els Trekkies una mica estan d'enhorabona. Exacte, perquè per una banda tenen... Star Trek Picard, que encara la seva tercera temporada i diuen que última, però la recepció ha estat tan bona a nivell de crítica com de públic que ja estan obrint una mica la porta a fer-ne la quarta. A més, és una sèrie doncs, que ha agradat bastant tant al... És una sèrie que té certa profunditat i que ha agradat molt perquè ha estat també una reunió de molts personatges mítics de l'època de Picard. Mm-hmm. Llavors, clar, els fans estaven doncs, bavejant amb aquesta sèrie. I, per altra banda, arriba Strange New Worlds, que és com la sèrie de Star Trek 10 anys abans, situada 10 anys abans, de la clàssica del Capità Kirk. És a dir, això, el capità que hi havia abans del Capità Kirk. Però també trobem Spock de jove, Uhura de jove... I volen rescatar molt l'esperit original de la sèrie original perquè són capítols... Picard és una sèrie doncs, que té una trama que va avançant. En canvi, a Strange New Worlds és una sèrie de Star Trek on cada capítol és una aventura que acaba.
Els autoconclusius de tota la vida.
Exacte, dels de tota la vida, que de Star Trek, de fet, era una sèrie originalment, era una sèrie així, de capítols que es tancaven i el dia següent, la setmana següent, no tenia res a veure el que havia passat abans amb el que anaves a veure. Un procedimental, no?, de veure i s'acaba. Doncs aquesta sèrie intenta... tornar una mica aquest esperit original de Star Trek, com més juganer, i doncs, cada capítol serà un capítol que pots veure doncs, separadament dels altres.
Per tant, aquestes dues propostes, totes elles...
Una a Amazon, Star Trek Picard arriba a Amazon, i Strange New Worlds arriba a Showtime, és una de les sèries, després en parlarem, però arriben en moltes sèries, i aquesta és una d'elles, i els Trekkies, doncs això, d'enhorabona, perquè tenen on escollir.
Perfecte, doncs vinga, sortim de les galàxies i ens anem a la ciència-ficció. No ens anem gaire a les galàxies,
perquè
aquí a la Lluna, de fons. Vinga, va, Apple Plus.
No one here is not a dreamer. Not in a world like this, where you can have it all. We live with miracles at our fingertips. We got robots taking out the trash. We fly to the stars. And that's what I want for you and your families. That's the dream you all deserve. Soon you folks will be saying, wow. I love living on the moon. Remember, we're not just selling, we're changing lives.
Congratulations on your new home in the stars.
I've been thinking about moving up there. The moon might be nice.
What about all them aliens?
Well, there's no such thing.
I darrere d'aquesta meravellosa versió del Flying to the Moon hi ha Por un mañana mejor i aquestes ofertes als anys 50.
Sí, està bé perquè... O sigui, se sent i bueno, més o menys entens per on va, però s'ha de veure aquest tràiler,
perquè és
molt visual, perquè t'estan venent una història, en realitat és futurista, perquè són una sèrie de venedors, ens imaginem aquests venedors americans que venen, no?, cases amb una urbanització als anys 50, no?, doncs fan el mateix, però estan venent parcel·les a la Lluna perquè l'home ha arribat a colonitzar la Lluna. I és una mica aquest retrofuturisme, no? Si per exemple, Severance d'Apple també és una sèrie futurista, però que tenia una estètica com molt dels 80, en realitat. Veies com les màquines, tot eren com antigues. Doncs aquí ja ho han portat a l'extrem i és una sèrie futurista, on hi ha robots, on anem a la Lluna, on es colonitza la Lluna, però amb aquesta estètica de pel·li dels anys 50, no? T'imagines... no sé, els de Regreso al Futuro, no? quan ell va a veure els seus pares, doncs aquella època, per entendre'ns, però clar, amb cotxes que volen, robots que fan la feina dels humans, però tot amb aquesta estètica antiga dels anys 50 dels Estats Units. És una barreja com molt, molt estranya i és una premissa també com molt estranya perquè els protagonistes són aquest venedor, una mica venedor de fum que està venent parcel·les a la Lluna i del qual anirem descobrint, no?, que tot el seu cantó més fosc i que tot això que està prometent potser no és com ens esperem. És una mena de Don Draper, per entendre'ns, no?, aquest personatge que interpreta el Billy Crudup. I és una sèrie com molt estranya, però que crida molt l'atenció, sobretot veient-la a nivell visual, és com et quedes com bastant fascinat veient aquesta barreja de mons, no?, que en principi no et quadraven.
Mm-hmm. Doncs aquesta, sobretot estètica, el que comentava el Camil, hem escoltat el tràiler, però probablement és millor veure'l per fer-se una miqueta més la idea. Aquest món de les màquines de música i de tot, bueno, això, aquest món de pel·lícula d'Elvis.
Exacte, per venen una mica tot el tema del somni americà, de vendre, dels somnis i tal, però amb aquest toc de futurisme, de colonitzar la Lluna, que és com molt, molt estrany.
I de colonitzar també parla la següent de les sèries, que és una altra de les de les propostes de Showtime.
Acabarem amb dues noves propostes de Sky Showtime.
Dos noves propostes de Sky Showtime. Aquesta segona també va de colonitzar un país que era Estats Units. Escoltem.
See, I'll just sit and watch. You look like you had it figured. Thanks for the help.
You James Dutton?
Yes, sir.
Mind if we speak?
Whatever you're selling, I ain't buying.
Daddy!
My family's meeting me here tonight, and we're heading north.
I'm gonna keep heading north till I find country's worth the journey.
I admire your courage, but you're gonna pick a fight you can't win before long.
What's that for?
Not sure. But I'd sure hate you don't have it when we find out.
This journey will be dangerous all the way to Oregon.
I believe in you. And I believe in that boy. And I believe in our daughter. And that's all.
Bueno, sí, anava a dir... La sèrie es diu 1883. Ja han sentit... Quan es parla aquest anglès tan arrossegat...
Sí, sí.
Jo és que... Em sembla que portin el xiclet a la boca.
Sí, sí, és de l'accent aquest texà i sureny, que tenen aquesta cantarella i que arrosseguen molt i que costa molt d'entendre.
Jo, perquè sentia parlar, I l'únic que he sentit és que el viatge és molt perillós.
Exacte, i que ell només creu en...
Sí, amb la dona, el fill i el nen.
Així. Exacte, amb la família, que és això tan nord-americà, no? És una mica això que els agrada tant, és el seu mite fundacional com a nació, no? La conquesta de l'Oest. I aquesta sèrie doncs aborda una mica això, el 1883, una família que fa una caravana fins a Oregon per trobar una llar, i és tot aquest camí, òbviament, que estarà ple doncs de bandits, indis, temes de climatològics, vull dir, tota una sèrie d'aventures per veure com aquesta família, no, els Dutton, arriben a Oregon, i s'hi arriben. I, de fet, aquesta sèrie ve una mica d'una sèrie que es diu Yellowstone. És una sèrie que es va estrenar també als Estats Units amb el Kevin Costner de protagonista, que és un...
Sèrie o pel·lícula? Sèrie.
No, sèrie. Una sèrie, sí. Del Taylor Sheridan, que és, diguéssim, una mica com el guionista de moda als Estats Units, que, a més, ha fet una sèrie de pel·lícules on ja tractava el tema del western des d'una banda una mica més original. Va fer Comancheria, va fer Wind River, que són pel·lis com actuals, però amb aquest punt western de reserves índies, de xerifs i tal. i va crear aquesta sèrie de Yellowstone amb Kevin Costner. Va ser un autèntic èxit als Estats Units. Aquí no s'ha vist aquesta sèrie. Ell interpreta doncs, un gran propietari de terres de l'Oest, però ja al segle XX, i és una mica com va fent fortuna sense cap tipus d'escrúpol. Va tenir tant d'èxit que doncs, han fet dues sèries, dos spin-offs, no?, sobre aquesta família. 1883, que és com els orígens de com arriba aquesta família allà a l'Oest americà, i 1923, no s'han pensat que eren els títols, protagonitzada per Harrison Ford, que també s'estrena a Sky Showtime, i on veiem també una altra història de la família aquesta dels Dutton, que és ja com una, no?, una família cinematogràfica o televisiva, en aquest cas. És com tot un univers que ha creat el Taylor Sheridan, que aquí potser estem perduts perquè no hem anat rebent aquestes sèries perquè s'han estrenat allà, han tingut molt èxit, però no han creuat, diguéssim, l'Atlàntic, i ara ens arriben totes juntes i podem veure una mica aquest món, no?, de l'Oest americà i de com s'ha creat un país, bàsicament, a sang i foc, carregant-se qui s'haguessin de carregar per fundar aquest país que són els Estats Units i aquesta conquesta de l'Oest salvatge.
Que és, a veure, això, en el fons és la peli de vaqueros de tota la vida. Exacte. Però doncs, actualitzada amb una... No sé.
Sí, amb un discurs més... Bueno, que clar, tota la, diguéssim, no va ser... Clar, les pel·lis de tota la vida doncs, eren molt maniquees, no?, els bons, els dolents, els indis, tal, i aquesta és molt més complexa, no?
Tots són dolents.
Exacte, i que tothom ha fet d'aquest país, doncs, això que s'ha creat a base de molta sang i de carregar-se tot autèntics pobles que vivien allà. I bueno, t'expliquen tot una mica això, amb els clars i els obscurs d'aquesta història. Uh-huh. I aquesta família doncs, que atrapa tant, no? La família, diguéssim, del personatge de Kevin Costner a Yellowstone, però que veiem els seus orígens, aquesta 1883, com arriben fins a l'Oest. Un western que a la gent que li agrada el western agradarà, però a la gent que li agrada també una mica això de la història o també del marro amb les famílies, tal, a més els actors estan molt bé, doncs els encantarà.
Uh-huh. I atenció que no ens mourem de Showtime per la darrera de les propostes que ens porta avui el Camil. De fet...
Molt diferent, eh?
Molt diferent. De fet, una de les efemèries d'aquesta setmana, en Vicenç, em sembla que va posar la cançó que sentirem, la tonada, només la sentirem, la tonada, però ja en tindran prou, escoltin.
Buenas noches, México! Vamos a hacer un viaje en el tiempo.
Hay una obsesión por llamarme drogadicto y llamarme maricón. ¿Y si fuese drogadicto, qué? ¿Y si fuese maricón, qué?
Tú no has nacido para oficinista, Miguel.
Las manchas de sangre salen con agua fría.
Yo no soy como tú.
España, América Latina, Estados Unidos.
Tú Italia está cantando tu canción.
¿Tu nombre?
Nacho Duato.
Tú has decidido arruinar tu vida.
Yo soy Luis Miguel, su padre.
Ana.
¿Es que no tienes límites?
A mí no me levanten la voz.
Vamos a ir todos derechito al infierno.
Yo creo que ya va siendo hora de dar el paso. Quiero ser padre.
Sanchi.
Dígale al señor Bosé que está solo.
¡Miguel! Esta es la voz con la que tiene que cantar.
Yo seré...
Janina, te presento bien.
Me
está robando la novia, Miguel.
Lo que hay que hacer es tirar abajo esta casa de una puñetera vez.
I ja està, no cal que diguem res més. Showtime presenta Bosé. Fa poc parlàvem de l'Àngel Cristo i de la Bàrbara Rey.
Sí, oi? Sí. Doncs ara arriba un altre personatge icònic, anava a dir dels 80 o els 90, però bueno, ara mateix encara continua creant polèmica amb totes les declaracions aquestes que fa darrerament, no?, de negacionistes, del Covid, continua sent un personatge en si mateix, i aquest és una mica l'origen i la història de Miguel Bosé, no?, la seva història des de que és petit, i neix amb aquesta família també com... ultra disfuncional amb el Luis Miguel Dominguín, no? Un torero molt, molt fatxa, molt macho alfa, la seva dona, que era tot el contrari, no? La Lucía Bosé, I és una mica doncs, aquest com es va crear en aquest, aquest personatge que ara no ho recordem, però que als 80, quan va sortir, va ser com era la, no sé, la Rosalía del moment. Era algú que arrossegava adolescents, masses i histèria.
Es va, anava a dir, es va fer malbé després. Després.
I surten, clar, surten coses que alguns ja recorden. Podem recordar l'entrevista aquesta a Miguel a la Mercedes Milà, on diu això de si soy drogadicto què i si soy maricón què. És una entrevista molt coneguda als anys 90, on clar, tothom deia que s'havia mort o que tenia la sida o que no sé què, i ell va sortir en aquesta entrevista dient pues, si em drogo què i si m'agraden els homes què. I és aquesta sèrie realment no amaga, intento no amagar res de totes les facetes de Bosé, no? Des d'això, del seu origen familiar, de les drogues, de les relacions amb, tant amb homes com amb dones, del seu matrimoni... I és una sèrie que s'ha fet... La productora executiva és amiga de la família de Bosé i va convèncer una mica l'artista, i realment l'artista hi ha entrat, alguns dels guionistes són amics o coneguts seus, la Ángeles González Sinde, que havia estat ministra, o el Boris Izaguirre, per exemple, és un dels guionistes de la sèrie, però va dir que parlessin amb molta gent, on el Bosé deia, parleu amb molta gent que parlarà molt malament de mi per informar-vos. Vull dir, no ha volgut amagar res en aquest sentit. I
això l'honora.
Això l'honora, exactament. És dir, doncs serà jo amb totes les meves arestes, vull dir, coses que la gent pugui dir, ah, mira que bé, i coses que la gent igual diu, uau. I ell no se l'ha amagat, ha dit, bueno, parleu amb qui sigui, siguin amics o enemics, i feu aquesta sèrie on intentin reflectir una mica la complexitat d'aquest personatge, i és des de la seva infantesa, pràcticament, van haver-hi salts constants amb el temps, i fins ara, bàsicament, amb el matrimoni, els fills, el divorci, tot aquest problemes de drogues... Bueno, a qui li interessi el personatge i veure també una mica, com sempre, la història del país dels darrers, no sé, 30, 40 anys, com ha canviat tot, doncs és una sèrie que, a més, està ben feta, amb una bona factura, i bueno, amb les seves tonades que ara aquesta Manté Bandido ja...
Una mítica, exacte. Una mítica. Que, com dèiem, aquesta setmana l'hem recordat a les efemèrides. Escolta, ja que estem aquí, entrem a les notícies, i precisament avui s'has portat 3 estrenes de Showtime.
Exacte, és que clar, la gran notícia d'aquesta setmana està l'arribada d'una nova plataforma a Europa, en aquest cas a Espanya, Sky Showtime. En realitat, sota aquest paraigües hi ha moltes plataformes que funcionen com diferent. Als Estats Units hi ha Peacock, Paramount, DreamWorks, Universal, Nickelodeon, Showtime, i crec que amb una decisió empresarial intel·ligent, en comptes de pues, que cadascú posés la seva, doncs s'han unit en aquest conglomerat i han presentat aquesta plataforma on trobem, clar, catàleg de moltes plataformes diferents. Crec que hi ha com unes 10.000 hores de ficció que podem accedir a Showtime, i bueno, arriben sèries, totes les que hem parlat, més Yellowstone, The Good Wife, per exemple, la podem veure, qui li agradi no l'hagi vista, la pot veure sencera a Showtime, Parks and Recreations és una altra comèdia clàssica que també es pot veure allà, Deadwood, una sèrie també molt, de western també molt mítica, o Battlestar Galactica, podem veure sèries molt mítiques, diguéssim, del món de la ficció televisiva, en aquesta plataforma que arriba també fent una espècie de... No? Una oferta, en principi val 4,99 cada mes, però si et dones d'alta ara mateix, i crec, no?, per ordinador, perquè pel mòbil, no?
Sí, al mòbil no hi ha l'opció, i aleshores és que vaig llegir que en algun cas persones que s'havien donat d'alta a través del mòbil pensant-se que els hi aplicarien l'oferta, com en el mòbil no surt, no els hi han aplicat l'oferta, i ara no tenen l'opció de tornar... perquè ja no els hi aplicaran, ja no els perquè ja s'han fet clients.
Doncs s'ha de fer per ordinador, i llavors si tu te la fas ara, tens 2,99, diuen per tota la vida, però en realitat és un 50% del preu, no?, base.
Sí, correcte. Exacte. El 50% del preu base per tota la vida.
Exacte.
Que ara mateix és això, 2,99, però clar, si pugés el preu base, doncs sempre seria el 50% per tota la vida.
Exacte, si pugen a ser a 8 euros,
pues serien 4.
Seran 4 euros. Uh-huh. Llavors, ara potser, clar, és aquesta manera de treure subscriptors. Arriben en un moment complicat, no?, perquè amb tot el tema de Netflix, de que s'està parlant de que no aguanta el mercat una... No? una una existència, crec que hi ha més de 10 aquí a Espanya, de plataformes, clar, al final som, vas sumant, són pocs diners, però vas sumant i són molts diners. I llavors, en un moment que es comença a parlar de que potser s'uneixen esforços, doncs arriba Showtime a veure com la reben.
Doncs Showtime, que a més arriba en el moment, ho hem comentat, que Netflix anuncia el tall de les compartides.
Ens ha de posar tarifes, poder li va bé, perquè molta gent diu, doncs mira, no pago Netflix, provarem aquesta, a veure què tal.
Clar, la gràcia de Showtime és que ja neix amb molt de catàleg fet i alguna estrena.
Ah, exacte. Llavors arriba amb moltes coses que realment ja havíem vist, però moltes coses que no s'han vist aquí, com per exemple les que parlàvem, no? Yellowstone 1923, 1883, sèries que als Estats Units han tingut molt èxit i aquí encara no s'han vist, arribarà també amb estrenes, i jo crec que potser té la possibilitat aquí, amb aquesta pujada de preus de Netflix, de dir, de fer-se una mica un raconet, tot i que al final és això, al final el que costa és mantenir tota aquesta gent, que sí, et poden donar d'alta, però si al cap de dos mesos et dones de baixa, doncs al final el que has de fer és generar contingut com per mantenir i fidelitzar aquesta gent, però veiem a veure com funcionarà.
I vinga, abans d'anar a la sèrie de la que tothom en parla, un anunci ja definitiu, no hi haurà nova temporada de Mindhunter.
Exacte, ja es parlava, ja es donava com molt per fet, però realment Netflix no havia dit mai que no tornaria a fer la tercera temporada de Mindhunter, que recordem que és aquesta sèrie del David Fincher, on s'aborden una mica com l'FBI va començar a investigar assassins en sèrie, el funcionament diríem psicològic, dels assassins en sèrie, per saber com la seva, el modus operandi per intentar agafar, no, els que no tenien agafats. Una sèrie que potser és de les sèries més aclamades de Netflix a nivell de crítica, segur, és una sèrie que donava marca, però que David Fincher la setmana passada va dir que en definitiva que ja segur que no tornaven, perquè és una sèrie que no dona retorn a Netflix. Retorn, clar, és una cosa molt és un concepte molt eteri, no? Realment no dona retorn en quan, si Netflix mesura el tema d'hores de visionat, no? Hores, els diners que em costa dividit per les hores de visionat que té, doncs Mindhunter no és una sèrie que li hagi donat aquest retorn, però sí que a nivell de prestigi o a nivell de parlar-se o a nivell de marca és una sèrie que el posicionava molt bé. Però doncs Netflix ara va molt a l'algoritme, a dividir exacte el que em costa per els visionats i sobretot els visionats de les dues primeres setmanes. És a dir, si tu no entres amb els 10 més vistos de les primeres dues setmanes, dona't per mort, perquè és 99% segur que no continuarà la sèrie, per molt interessant que pugui ser o per moltes possibilitats que es puguin veure, aquesta sèrie potser ha començat una mica així, però la segona té possibilitats. No? No s'aposta per això. S'aposta bàsicament per una qüestió de diners i d'algoritme.
Doncs, per cert, que em sembla que Netflix també ha anunciat ja definitivament la segona del Joc del Calamar, no?
Exactament, sí, ja està anunciada, aquesta sí, que clar, aquesta va ser un sorpresón aquesta... perquè no ningú s'ho esperava, jo crec que ni ells mateixos, i va convertir en un èxit planetari, podríem dir.
Vinga, va, doncs la sèrie de la que tothom en parla, ostres, èxit planetari, ens transportem als anys 80, eh? És a dir, que quan el Camil i jo érem més joves.
Sí, va. Bastant.
De modo que después de 75 solicitudes de beca y 74 negativas, solo una dio resultado. Alaska.
¿Has estado en Alaska?
¿Qué me quiere decir? ¿Intenta decirme algo?
Buena suerte.
¿De qué parte de Nueva York eres, hijo?
Flushing.
¿Y eso dónde está? ¿En el Bronx?
¿Esta es mi consulta?
Con unas cortinas y unas cabezas en la pared, todo arreglado.
¿Cree que puede jugar al incompetente lo bastante como para que le echen de aquí y volver a Nueva York?
Adicto, un yonki de la inutilidad.
¿Le dijo eso?
Le aseguro que no pienso pasar los próximos 4 años de mi vida en este maldito lugar de mala muerte junto a un montón de sucios chiflados.
De alguna forma creo que somos como espíritus, amigo. ¿Pero qué opinas lo mismo?
Casi me voló la cabeza con una escopeta en la marcha.
¡No!
¿Tu tío es un hechicero?
Quin doblatge meravellós. Quin doblatge meravellós que tenia Doctor en Alaska, que, atenció, Filmin l'ha rescatada perquè no es podia trobar enlloc.
No es podia trobar enlloc. És una sèrie, clar, per la gent més jove, és una sèrie potser de les més mítiques dels anys 90. És una sèrie que es va estrenar al seu moment una mica allò, la CBS, que és, era una cadena generalista nord-americana, la va estar una mica a l'estiu pues, per tenir alguna cosa per, de relleno, no? I es va convertir en un fenomen global de culte perquè és aquesta, la història, va, ho hem sentit una mica al tràiler, no? És aquest metge neoyorquí, urbanita, a més és jueu, que arriba al, per un tema d'una beca i tal, l'obliguen a anar a fer consulta a Alaska, a un poble perdut, de mala mort, que no coneix ningú, i és una mica, no?, juguen amb aquest joc de cultures entre, no?, l'urbanita i, doncs, aquesta sèrie de personatges actual més pintoresc que habiten aquest poble fictici que es diu Sisley. Va ser una sèrie que, això, que ningú esperava massa cosa, però que de sobte es va convertir en un èxit global i amb, a més amb una audiència molt, molt fidel en aquella època que encara no hi havia tot aquest fandom, no hi havia internet, però era una sèrie, una audiència que va estar com molts anys insistint, enviant cartes a la CBS de quan tornava aquesta sèrie o quan la podien reposar, on la podien veure, però és realment una sèrie que va desaparèixer del mapa per una qüestió tan, a vegades, tan senzilla i tan prosaica com el tema de la banda sonora. És una sèrie que estava plagada de cançons molt conegudes de pop i de rock de nord-americanes i, clar, això costa... deixen uns anys uns permisos per als Estats Units, la normativa de copyright és molt, molt, molt estricta. Uh-huh. I, clar, la restrena suposava tornar a pagar moltíssims diners amb aquests drets d'aquestes cançons. O, cosa que es va fer amb molts DVDs, és canviar totalment el 99% de la música i posar música, no t'hi fixis, de llibreria, amb la qual la sèrie no era la mateixa, se'n ressentia molt. I llavors, per aquest motiu, als Estats Units encara no s'ha pogut veure Doctor en les cap plataforma de streaming. Doncs ara arriba a Filmin, ha aconseguit la sèrie, que a més està remasteritzada, està doncs, amb la banda sonora original, perquè aquí a Europa, diguéssim... hi ha una mica més de, es paguen els drets, però hi ha una mica més de flexibilitats, i és l'ocasió de reveure una de potser de les sèries que van començar aquest fenomen quan encara no hi havia internet, quan encara no hi havia fòrums, molt abans de Perdidos, va començar aquest fenomen de fans, no?, d'aquesta sèrie, que són, crec, unes 6 temporades.
Sí, 6 temporades i 110 episodis.
110 episodis, exacte. Uh-huh. I és també l'oportunitat de veure com ha envellit aquesta sèrie, no? Allò de, que hi ha moltes sèries que t'encantaven i ara les tornes a veure i dius, mare... Uf,
això ho mirava.
Sí, comencen a dir unes coses que, no?, que dius, ui, com et xoquen, no? Però, en canvi, crec que és una sèrie que sí que suporta el pas del temps, no xirria, i doncs és una sèrie que realment és... L'hauria de tornar a reveure, però, clar, el meu record és molt bonic. Era una sèrie com de bon rotllo, no? Allò que els americans diuen el happy place, no? El lloc feliç, el meu lloc feliç, doncs et posaves allà, veies la sèrie, reies... Tenia també com una espècie de personatges que filosofaven molt sobre el sentit de la vida i també hi ha la trama romàntica, personatges molt pintorescos, Alaska, no?, que és com un lloc absolutament desconegut i remot, i realment és una sèrie que ha quedat com una de les sèries de culte dels anys 90, que gràcies a Filmin, molt mèrit, doncs es pot veure tota.
Doncs un aplaudiment a Filmin, sí. Que... o compte, plataforma catalana.
Exacte.
Que a més de tenir grans sèries de caire social, grans pel·lícules de caire social, de caire polític, doncs també va buscar aquestes cosetes que no pots trobar a altres plataformes.
De fet, van dir que feia anys que anaven darrere aquesta sèrie, feia molts anys, i ja han aconseguit ara, doncs això, portar-la, a més això, remasteritzada, original, cosa que no es pot veure a la majoria de països i als Estats Units tampoc. De fet, hi ha moltes sèries, si penses, dels 90, parlo de Dawson Crece, Sabrina, l'imperdible Parker Lewis, moltes sèries que dius, ostres, per què no estan allò amb alguna plataforma, tipus Friends o tipus no aquestes, trobes. I no hi són, però és un tema, al final, tan... cru com dels drets de les cançons.
Doncs, i aquesta meravellosa també banda sonora original, aquesta sintonia de fons que tots ens rememora, Doctor in Alaska. Camil, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I, doncs, ens retrobem d'aquí unes setmanes per continuar repassant sèries. A tots vostès, com sempre, gràcies per l'atenció, que passin un molt bon dia i fins demà.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.